Bona nit, Vilafranca. Arrenquem una setmana més amb Canviant Patrons. En el programa d'avui parlarem d'extrems, de radicalismes, de medi ambient i, com no, d'impacte positiu. Per fer-ho, ens acompanyarà la nostra superpsicòloga de confiança, la Pilar Aguilar, per compartir-nos una mica com afecten aquests canvis a la nostra psique, que segur que ens afecten i no pas poc. Bona nit, Pilar!
Hola, bona nit. Encantada de tornar a compartir estoneta aquí a la ràdio.
Com estem?
Bé, bé.
Avui els nervis ja són més light o què?
Bueno, això és com els cantants. Quan surten a l'escenari, els nervis hi són. O
sigui... No res, no bueno. Res. Mira, si et sembla, avui obriré el programa compartint les dades que ens posin en context i que així creïn una mica de consciència. Et sembla
bé? Perfecte. Vinga. Anem a informar una miqueta.
Perfecte. Agafo la xuleta. Vale. La primera, que ja l'hem dit mil vegades... És que la indústria de la moda és la segona més contaminant darrere de la indústria, la petrolífera. O sigui, és una passada, no? Per què tot això? Genera una enorme empremta de carboni. La indústria de moda produeix el 10% de totes les emissions de carboni mundial. Emet més CO2 que els vols internacionals i el transport marítim. Brutal, eh? Uh-huh. Per estalviar costos, la major part de la cadena de subministrament de moda, matèria prima, producció i comercialització, es fan diferents parts del món. Els articles de fast fashion, que és el que vam parlar el primer dia, han de ser transportats milers de quilòmetres per avió o vaixell per arribar ràpid al seu destí, no? Doncs, per una banda, genera molt de CO2. Altra banda, explota els recursos naturals. La indústria de moda és el segon consumidor més gran de subministrament d'aigua del món. Es necessiten uns 7.000 litres d'aigua en la producció d'una camisa de cotó. Per una tona de roba tenyida es necessiten fins a 200 tones d'aigua.
D'un-hi-do.
Sí, perquè la veritat és que l'aigua és un recurs...
Jo crec que no som conscients de totes aquestes dades,
no, jo crec que no. Per això són tan necessaris aquests programes
avui...
que ens posem pesats.
Avui hem de donar canya.
Vinga, seguim. Contaminar els recursos hídrics. O sigui, no només gastar l'aigua, sinó que rentar la roba allibera 500.000 tones de microfibres a l'oceà cada any, l'equivalent a 50 milions d'ampolles de plàstic. A més, la majoria de la fabricació de roba es fa en països amb vies de desenvolupament on les lleis ambientals no són tan estrictes. Això significa que moltes vegades les aigües residuals tòxiques de les fàbriques s'aboquen directament a rius i llacs, perjudicant els ecosistemes i la salut de les persones. Com sempre, no, en aquest món tan desigual on els pobres, no, la pobresa sempre doncs, rep la pitjor part, sap greu. I per últim... genera una enorme quantitat de deixalles. L'equivalent a un camió ple d'escombraries, ple de roba, es crema o es llença un abocador cada segon. Segons la Fundació Ellen MacArthur, una família occidental llança una mitjana de 30 quilos de roba per any. El 73% d'aquesta roba serà cremada o llançada a un abocador. El 12% reciclat. I menys de l'1% s'utilitza per fer roba nova. Això es deu a que els processos de reciclatge tenen en compte moltes dinàmiques, no? Una d'elles és que, per exemple, la roba que està estampada no es pot reciclar per no ser llisa, no? Llavors,
per estar tenyida, evidentment.
Sí, exacte. Llavors, com que no poden fer servir... sempre es recicla per colors, és a dir, el vermell ha de ser de cotó i ha de tenir unes certes característiques perquè sigui apte pel reciclatge. I ja l'últim, així, ja com a extra, perquè aquí està la Greta Thunberg de Vilafranca. Abús dels drets humans. Actualment, els treballadors de la indústria de la moda encara s'enfronten a salaris miserables i condicions de treball molt perilloses. Això també ho vam parlar al dia 1. Llavors, ara que he fotut una mica de xapa de tècnica de... que ha caldeado l'ambiente, com es viu això? Com ho vivim nosaltres?
Vale, doncs mira, jo d'entrada faria una miqueta de puntualització o distinció així significativa. Perquè, per exemple, hi ha una diferència molt gran entre dues generacions que estan tocant. Uh-huh. Per exemple, per als millennials.
Ei, ui!
Ei! Aquells que són els nascuts entre el 81 i el 96, la idea del canvi climàtic doncs, els hi sonava a ciència-ficció. Uh-huh. Llavors... aquestes persones van créixer amb la vaga idea de que l'efecte hivernacle era alguna cosa que en un futur remot podria arribar a ser un problema. Uh-huh. però no ho veien així ja, d'immediat.
Sí, jo soc l'últim any, dels millennials, jo soc del 96, jo soy semi-millennial.
Però sí que estaven, ja començaven a conscienciar-se amb el tema del reciclatge, malgrat que, no, que encara no es parlava de sostenibilitat. Uh-huh. Això ve posteriorment. Sí que sabien, tots aquests millennials, que hi havia animals en perill d'extinció, com les balenes, els elefants, rinocerons...
Sí, però clar... La dinàmica dels animals,
Ah, sí. Això de salvar a Willy.
Sí, ah. això sí que s'escoltava.
Però, clar, també ho veien com... Bueno, sí, són espècies exòtiques i llunyanes. O sigui, una cosa que no ens pertoca. Llavors, la idea aquesta de canvi climàtic, d'impacte mediambiental i d'emergència climàtica, que ja no, ja de canvi climàtic ja estem tirant a emergència climàtica. Doncs això per ells era una ciència-ficció que més que una realitat concreta. Però ja veus, tocant als millennials, tenim la generació Z, que són els nascuts entre el 97 i el 2012.
Doncs
per aquesta generació, el canvi climàtic, l'efecte hivernacle, la degradació mediambiental, tot això és una realitat. Però és una realitat que els genera paràlisi, angoixa, impotència, desànim, fins al punt de que 4 de cada 10 persones no es plantegen tenir fills.
Sí, això sí que és veritat. Ara tenim gossos.
Per aquest motiu. Llavors, anem a fer una miqueta de reflexió, d'examen de consciència.
Vinga, no? Va.
Per exemple, tothom fem canvi de la roba, canvi d'armari, no? Canviem la temporada, quan
cada
arriba la primavera
ràpid, sí.
I quan arriba la tardor. Doncs ens fa mandra, però ho fem. I, a veure, a qui no li ha passat? Que arribes, agafes, vas a fer el canvi d'armari i dius, ostres, aquest vestit, quantes vegades més me'l posaré?
Una? O quantes me l'he posat?
Una, dos, cap?
Tiene la etiqueta un?
O aquell suèter que, com tu dius, amb l'etiqueta dius, en què estaria pensant quan em vaig comprar aquesta cosa tan horrenda? Alienació mental transitòria? O sigui, dius, en sèrio? Però ho amagues, perquè no t'ho veig el marit, que dirà, hòstia, que encara porta l'etiqueta. Però no,
no.
Allà amagat al fons de l'armari.
L'agujero negro,
O aquell pantaló que te l'emproves i dius, hòstia, si no m'entra.
Però ja tornaré a...
Què fas? Bueno, ho guardo, perquè si de cas, i de cas que resulta que cada cop anem afegint talles. Però bueno, ara amb aquestes edats ja no creixem cap amunt, creixem cap al costat.
Sí, va.
Vale?
Sí, sí.
O aquella samarreta que, com vam parlar l'altre dia, amb dues rentades ja està feta a pols. Dius,
les
bolites, sèrio?
Sí.
En sèrio?
Sí, sí.
Però si només m'ho ha durat dues rentades. Doncs vale, què fem amb aquesta roba? Això ara ho parlarem, perquè resulta que com a dada molt, molt significativa i que de vegades necessitem aquestes dades, aquests números per prendre consciència, cada any es venen 80.000 milions de peces de roba en tot el món. 80.000
milions.
Ostres. Milions, 80.000 milions de peces de roba.
Però són tanta gent aquí.
Sí, en tot el món, en tot el món.
Déu-n'hi-do,
per això, tal com tu havies dit, la indústria tèxtil, amiga meva, és la més contaminant del planeta, evidentment. Llavors, per acabar de conscienciar...
Arrenquem.
Vinga, va, us vull donar 4 dades que són importants. Xifres, vale?
Vinga,
per exemple... 3 bilions de dòlars. Què és això? Doncs és el que factura el sector tèxtil a l'any.
3 bilions de dòlars.
3 bilions de dòlars.
Veiem quan agafo un trosset d'aquests per als demà, perquè...
doncs a veure, ens posaré les piles. El 20% dels tòxics que s'aboquen a l'aigua procedeixen de la indústria tèxtil. El 20%. Només per fer els tints són necessaris uns 2.000 milions de tones de productes químics.
Mare meva.
Clar, és que tot això, tenim una idea, però no la tenim molt concreta.
No, sí, sabem,
sí,
el general, però ens costa
aterrissar. Però potser necessitem una miqueta més d'informació. 1.400 samarretes per minut llencen els residents d'una capital d'uns 7 milions d'habitants com Hong Kong. 3 de cada 4 peces acabaran a un abocador o seran cremades, incinerades.
Són números grans, aquests.
I espera, aquest és molt heavy, també. 7.000 litres d'aigua és el que es necessita per confeccionar uns texans.
De fet, és el que més...
D'un i do. És aquest és que més, sí, sí, més impressiona, necessita. Que realment és el que veu una persona durant 10 anys.
Durant 10 anys?
Imagina't. I ara aquest ens toca de més a prop. 22 peces de roba. Què és aquest número? És la mitjana de peces de roba que té una dona a l'armari i que mai es posa.
O més. M'entrarà a mi l'ecoixeta.
Aquesta és heavy,
m'entrarà a mi,
Per això, amb aquests números, doncs, bueno, jo penso que ens fa rumiar, no? Ens fan pensar una mica, perquè hem de reconèixer que les noves generacions tenen un panorama que una miqueta complicat.
Sí.
Veuen, ells saben ja, són conscients de que el seu futur està en risc i que probablement passaran la vida doncs, experimentant i vivint doncs, desafiaments en un planeta on cada cop el clima és més extrem,
sí,
i més violent.
Passem de molta calor a fred.
Violent, o sigui... I, bueno, i se senten víctimes de les decisions que d'altres persones, els seus predecessors, van prendre en relació al canvi climàtic o al medi ambient, i la frustració, se senten frustrats per no poder parar o frenar aquest procés destructiu. Llavors és quan venen la culpa, la falta de motivació, l'ansietat, l'angoixa i la por, molta por a patir un canvi climàtic. I ara vull... A veure si reconeixes aquestes paraules.
Vinga, va.
Mira.
Em concentro.
Vull que entrin en pànic. Vull que sentin la por que jo sento tots els dies. Vull que reaccionin com si la nostra llar estigués en flames, perquè ho està. Et sonen aquestes paraules?
Sí. De fet, sí. Diria que és un activista molt jove. De fet, crec que és Gen Z, no?
És Greta Thunberg.
Yeah. Està entre la generació
que Z. Són aquestes paraules les que va dirigir cap als líders mundials a la conferència de les Nacions Unides el 2019.
Déu-n'hi-do. Però, llavors, ara que hem compartit aquestes dades, una mica desoladores...
Sí, però trobo que eren una miqueta peñazo, però és que és necessari.
Sí, sí, és com l'estirada d'orelles
no
que et fan els pares perquè són necessàries.
Del que parlarem ara, si no posem, ens posem en aquests antecedents.
Ara arranco.
Va, vinga, endavant. Vinga.
Realment existeix l'ecoansietat? O és, com diuen els boomers, és un invent més que ha fet el màrqueting per vendre'ns això? Existeix l'ecoansietat?
Sí.
Sí, oi?
L'ecoansietat no està catalogada, encara, crec jo, no està considerada com a malaltia, però realment és aquesta por, aquest temor crònic o aquesta por crònica a un cataclisme ambiental.
Vale.
Llavors, és aquesta por, és l'estrès que ens causa observar l'impacte irrevocable del canvi climàtic i la preocupació, evidentment, per al nostre futur i el de les properes generacions.
Uh-huh.
És una por crònica a una destrucció medioambiental.
Vinga, i quins símptomes té? O sigui, com es detecta?
No és una malaltia, però sí que pot derivar en trastorns psicològics. Per això, els símptomes que tu em preguntes són molt semblants al de l'ansietat.
Vale.
Però sí. Relacionades, evidentment.
L'ansi, la mica.
Sí. Llavors tenim episodis d'estrès, ansietat, angoixa, depressió, insomni o alteracions de la son. Per exemple, dormir tot el dia, tenir molta son, nervis, sensació d'ofegament, palpitacions, taquicàrdies, arrítmies, dèficit d'atenció... Apatia, cansament, frustració, molta frustració, sentiment de culpabilitat. Fins i tot pot afectar amb les relacions socials, pot crear tensió amb les relacions socials. I en casos ja una miqueta més greus pot desembocar en atacs de pànic, trastorn d'estrès posttraumàtic, ira i agressivitat, por a la mort i també poden aparèixer idees suïcides.
Ostres, Déu-n'hi-do, no?
I, en el pitjor dels casos, abús o consum de substàncies.
Mare meva.
O sigui que no és un mite, no és idea que han creat, sinó que realment... Això,
mare meva.
L'ecoansietat.
Això sona pitjor que les paraulotes de l'altre dia.
Bueno, com... tinc una altra, eh? Ah! Però, a veure, no és una...
No podria ser tu si no portessis
paraulotes. No és una
paraulota,
és que anem a aprendre paraules noves.
Vinga, anem a ampliar la consciència i ampliar el vocabulari.
És la parauleta d'aquesta setmana.
Serveixes per tot, Pilar.
Sí, per un roto i per un descosido.
Vinga, va, paraula
vale,
nova.
Avui parlarem de la solastàlgia.
És que cada dia són més complicades a sobre, aviam. Solastàlgia.
Solastàlgia. A mi em costa fins i tot de pronunciar.
Vinga.
Goita. Què és? Doncs, bueno, tampoc està considerada una malaltia. I és un conjunt de trastorns o efectes psicològics que produeixen a una població després d'haver patit efectes destructius del seu territori.
Vale.
Ja sigui per la mà, la conseqüència de les activitats o de la mà de l'ésser humà o del clima.
Vale.
Llavors afecta aquelles persones que ja han patit les conseqüències d'un desastre natural, per exemple, el volcà de la Palma.
Ara ho estava pensant, t'ho prometo.
Vale? Inundacions que s'emporten cases, tots els estris personals, tots els records, o sigui, és això. Són les persones que realment han viscut, ja sigui que s'ha fet malbé, han degradat o han perdut el seu territori, la seva casa...
És una mica com el que explicaves de ansietat, no? O hi ha alguna diferència?
Hi ha una diferència petita, i és que... A veure, la solastàlgia, què és?
Solastàlgia,
és
la
nostàlgia, mira, veus? És que es rima i tot, eh? És la nostàlgia pels llocs que estimem o que hem estimat i que han canviat, que han estat danyats, que han estat fets malbé o destruïts deguts al canvi climàtic.
Vale.
Llavors, està relacionat, evidentment, en relació amb el dol per una pèrdua. Han perdut la casa, han perdut aquell terreny, han perdut un bosc, han perdut les seves platges, han perdut el...
Ha passat. Vale. Que ha passat i han perdut.
Perquè pensa que la nostra identitat sempre va unida als llocs. Tu has sentit allò de sempre volvemos al sitio que...
Sí, jo soc de les Gunyoles. Sempre acabo les Gunyoles.
Donde fuimos felices. Doncs tu imagina't, pensa en un lloc on tu hagis estat feliç. Uh-huh. I que aquell lloc, pel que sigui, desaparegui per un incendi, una inundació, un volcà, el que sigui.
Doncs, clar,
la nostra identitat està unida a aquest lloc.
Clar.
I llavors, si aquest lloc es degrada o desapareix, nosaltres també perdrem la nostra pròpia identitat. I com a diferència més notable entre la ecoansietat i la nostàlgia, la solastàlgia, és que la solastàlgia mira cap al passat, és algo que ja ha passat. I, en canvi, la ecoansietat és l'ansietat cap a aquell canvi climàtic que es produirà. O sigui, estem notant els efectes, però no he patit.
I l'altre, el futur.
I l'altre, o sigui, la ecoansietat està enfocada, mira cap al futur. Aquesta és més o menys la diferència, sí, por lo rapidito.
Ostres, Déu-n'hi-do. No, és guai, eh? Sempre aprenc coses noves. Saps que sóc un bitxo naturalment curiós, llavors sempre m'agrada portar-te. Mm. Llavors, quin és el punt mig o correcte? Perquè, és a dir, ens hem de preocupar, però... No?
Sí, a veure, hauríem,
no? Hauríem de passar... Sana, això, o una
preocupació sana... Què és? Preocupació sana o què és ecoansietat?
Sí, exacte.
Doncs llavors hem de mirar el que tu dius, un punt intermig. Ara donarem a continuació quatre estratègies, que són molt bones, però d'entrada, aquesta diferència diríem que la solastàlgia ens fa patir, ens fa lamentar la pèrdua d'aquests llocs, d'aquestes coses, aquests llocs que nosaltres estimem. Vale, però això, que coneixíem. Vale, doncs això ho podem canalitzar cap a la resiliència, que és la capacitat que té la persona de revifar de les seves cendres. Vale? No em quedaré ancorada al passat i em penediré i quina pena, quina llàstima. No, tiro endavant.
Accepto que m'ha
vale?
passat.
I... Acceptació, assimilació i tiro endavant. Vale? I què puc fer jo ara per frenar tot aquest despropòsit? Vale? Això, si veus, passem d'un extrem a l'altre. És una manera de canalitzar per no arribar a l'ecoansietat. La ràbia per la pèrdua, evidentment. Doncs la podem canalitzar cap a un comportament, una actitud prosocial. Vale? Anem a fer coses, adoptar comportaments més responsables amb l'entorn, amb l'ambient, amb el planeta, en definitiva.
En casa nostra.
Això.
Com diu la Greta.
La vergonya i la culpa, doncs, bueno, cap a on la canalitzem? Doncs anem cap a una reflexió de quines accions quotidianes que jo estic fent resulten perjudicials pel medi ambient.
Com puc ser millor, clar, però sense...
I a partir d'aquí doncs podem optar o ajudar a construir un estil de vida doncs, més saludable i més sostenible. Vale?
M'encanta. Vinga, com evitem l'ecoansietat, perquè jo, per exemple, jo que estic dins la indústria i sé tant, i com diuen sempre tot arreu on vaig, soc massa tècnica, perquè ja en sé molt. Jo sí que en algun moment, sobretot, bueno, ara estic molt dintre de la indústria de la moda, i sí que és cert que en algun moment jo em noto alguns símptomes que t'ho has dit de l'ecoansietat, no? D'aquesta por al futur i d'aquesta culpa de no fer més, no? Llavors, si us plau, Pilar.
Vale, a veure, anem aquí amb 5 estratègies.
Vinga, som-hi.
Mira, primer, canvia el xip i actua en positiu.
Vale.
Vale, doncs llavors, quan canvis els comportaments, el teu comportament amb el medi ambient, no ho facis des del sentiment o des de l'emoció, des del punt de vista del sacrifici o la renúncia. No, sinó, per exemple, és un sacrifici que tu vagis pedalant pel teu poble i respirant l'aire net?
És una meravella.
Vale. Doncs això, o comprar productes de quilòmetre zero, de temporada, per reduir les emissions de CO2, que així no han de ser transportades ni en avió ni en vaixell.
Sí, anar a comprar al mercat dels dissabtes, que aquí a Vilafranca tenim.
Per exemple, els pagesos.
Meravellós.
Molt bé. Doncs llavors ho hem de mirar no des del sacrifici, la renúncia, de què perdem. És que clar, és que perdem anar en cotxe, que trigo 2 minuts. No, hem de mirar què guanyem. I centrar-nos en emocions més positives, com l'esperança, la solidaritat, responsabilitat, el contacte amb la natura. Hem de mirar què guanyem i no què perdem. En segon lloc, no hem de menysprear els canvis individuals. Són molt importants, són molt potents. Mira i al teu voltant i observa quins comportaments, quines accions podries fer tu, doncs, per contribuir a reduir doncs, aquest desgast del nostre planeta. Vale? Per exemple, reciclar, reduir el consum de plàstics, consumir menys energia, o si estalviar energia, fer servir transports menys contaminants, comprar productes eco-friendly, productes sostenibles, d'aquesta manera. De manera que has de pensar, actua local i pensa global.
Sí, com... Hi ha una frase que en anglès ara em sortirà, que és one step at a time, o sigui, un pas
això.
Cap a algo que sigui més conjunt.
Perfectament. O sigui, no hem de menysprear aquests canvis petits que siguin,
no,
ni molt
força.
Més, clar.
Sí.
Llavors, una altra cosa és connectar amb persones que pensin com tu. Perquè pensa que no estàs sola. Hi ha més persones que tenen les mateixes idees, les mateixes inquietuds...
Que són tan radicals,
i que sumen
parlen de xinos amb corbates.
I que sumarien aquest canvi. Es tracta de connectar amb aquestes persones, perquè això t'omplirà d'energia, t'omplirà d'optimisme, t'omplirà de força. I bueno, pots
participar. M'hauré de buscar el meu grup de gretes, ja ho veig.
Bueno, on el pots trobar? Doncs bueno, participant en comunitats de veïns, grups d'activisme, activitats d'aquestes de voluntariat ambiental. Bueno, és qüestió de buscar la teva fórmula. Després,
seguim.
Un altre punt és informa't i forma't de manera responsable. Què vol dir? Que busquis informació sobre el canvi climàtic, sobre les repercussions, sobre què es pot fer, què no es pot, què està a la teva mà. I forma't, perquè hi ha cursos, hi ha activitats, hi ha formació.
Sí, i tant.
I llavors també podem seguir l'exemple d'aquests professionals que són activistes ambientals. Es tracta d'educar contra el canvi climàtic.
Sí.
Així de clar. I llavors, això sí, evita la sobreinformació.
Això és el que em costa més.
I busca sempre fonts fiables. Perquè és que si no, acabarem,
això sí.
Tornarem un altre cop a l'ecoansietat.
Vinga.
Després també... Ja acabo, eh?
No, bé, a mi em va
cuida,
bé. Em va
cuida
bé.
La teva salut. Perquè,
Vinga.
Clar, el planeta no és cap joc. Però és que la teva salut tampoc.
Això
o sigui,
em costa més.
Hem de cuidar el planeta, però hem de cuidar la nostra salut. Llavors, cuida el cos, cuida la teva ment. I llavors, com ho podem fer? Doncs, bueno, evitar qualsevol tipus d'ansietat. Doncs, menjar de manera saludable, d'alimentació saludable, dormir bé, fer esport...
Les típiques que repeteixen
sí,
sempre i no fan mai.
Sí, però és que és la veritat. I visita a un especialista en el cas de que sigui necessari. I ara jo, aquí, de coses a pròpia. Jo us faig una proposta.
Vale.
A veure, sabem que les nostres accions individuals doncs, poden tenir un impacte positiu en el planeta. Doncs, bueno, actualment vivim una època en la qual tenim més poder que mai. en la, tota la història.
Sí, llavors tenim la
gràcies a les xarxes socials.
Sí, les nostres mans.
Doncs llavors, per què no canviem? I a més del nostre del postureo de que he estat de vacances aquí, a Viena, a Roma, a Itàlia, a Mèxic, on sigui, o mira quina roba m'he comprat. Per què no la, utilitzem aquestes xarxes per sensibilitzar, conscienciar la gent de tot això?
De fet, jo crec que has portat un exercici superxulo.
Bueno, això ho deixem pel final.
Sí, vinga.
Llavors és això, trobo que mirant tenim la nostra esfera d'influències molt gran i si nosaltres anem ajudant a canviar els hàbits d'aquestes persones, aconseguirem canviar finalment. I d'aquesta manera, només si pots convèncer el 25% de totes les persones que estan a les teves xarxes socials, aconseguiràs
sí,
que el
clar.
Canvi passi de ser marginal a ser significatiu.
Sí, jo, de fet, per això vaig fer aquest programa i ja veig que és perquè tinc una mica d'ecoansietat. Però penso que aquestes accions són necessàries. De fet, quan em vas proposar allò del conte, em va semblar genial acabar aquí i ara que ens queden 5 minuts, em sembla increïble que ho podem llançar ja, aviam que... Sí, sí.
Sí? Vale.
Som-hi.
Doncs mira, us llegiré...
Has de tornar el pròxim dia, hem de parlar de l'altra cara de la moneda, eh? Dels negacionistes, que
vale.
També hi ha molts.
Ui, sí, sí.
Això dona per un altre programa.
Ui, això dona per molt, de veritat. Vale,
vinga,
avui, avui anem a fer, anem a intentar nosaltres contribuir amb un, això, amb el nostre petit gra de sorra.
Som-hi.
I és un conte de Jorge Bucay, molt curtet, molt curtet. Un escriptor que vivia en una casa a la platja, al costat d'un petit poble de pescadors. Tots els matins passejava per la vora del mar per tal d'inspirar-se i dedicava les tardes a escriure a casa seva. Un dia, quan caminava per la platja, va veure una silueta que semblava ballar. Quan es va apropar, va veure que es tractava d'un jove que s'entretenia recollint estels de mar de la sorra, una a una, per llançar-les a continuació a l'oceà. «Per què fas això?», li va preguntar l'escriptor. «No ho veus?», li va respondre amablement el noi. «La marea ha baixat i el sol crema de valent. Si es queden a la sorra, el sol l'espansirà i moriran». «Però, home, hi ha milers de quilòmetres de litoral repartits per tot el món i centenars de milers d'estels de mar escampades per les platges. De què et servirà que retornis a l'oceà unes poques? De totes formes, la majoria morirà». El jove va agafar de la sorra un altre estel de mar i la va llançar a l'aigua. Llavors va mirar l'escriptor i li va dir: «A aquesta sí que li servirà». Aquella nit, l'escriptor no podia dormir, ni tan sols escriure. Al matí següent, quan ja despuntava el dia, se'n va anar a la platja. Allí es va trobar amb el jove i junts van començar a recollir estels de mar i llançar-les a l'oceà.
Què seria jo sense els teus contes?
Milers de petits gestos poden arribar a canviar el món. Llavors, què? Fem un pas endavant?
Vinga, som-hi!
Vale, doncs podríem, això. Nosaltres jo crec que avui l'Ariadna i jo hem intentat retornar un estel de mar a l'oceà. Vinga, sí. Us animo a que tots feu el mateix.
Vinga, som-hi, i a compartir-ho, no?
Sí.
Així ho veiem. Doncs res, Pilar, moltíssimes gràcies. La veritat és que ha estat increïble poder escoltar-te. Hem deixat-ne molta informació de cop.
Sí, sí, clar.
Però
l'hem de dosificar, perquè és que si no...
És que ha valgut la pena.
Atabalarem a la gent, però és que són coses que s'han de saber.
Necessàries. A vegades s'ha de fer la xapa, no passa res.
Sí.
Vinga, doncs, moltes gràcies per ser-hi. I
encantada.
Seguim canviant patrons. Adéu!
Gràcies.
Canviant Patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament.